Comencem el dia molt pendents de la situació a l'Aran, el Pallars Sobirà, el Jussà i l'Alta Ribagorça, que continua sent complicada arran de les pluges caigudes bàsicament ahir i els efectes del desglaç d'una temporada de neu molt abundant. Pel que fa a les afectacions directes a aquesta hora, ara ho explicarem, podem dir que hi ha uns 300 veïns evacuats que han passat la nit fora de casa a causa dels desbordaments dels rius La Garona i Nera, perquè no s'espera que hi hagi més desallotjaments. Aquest matí, tècnics dels bombers i de trànsit avaluaran els habitatges i l'estat en què han quedat les carreteres i els ponts, molt afectats per l'aigua, perquè en alguns casos han desaparegut literalment. La millor notícia de tot plegat és que no, que a hores d'ara no se sap, en fi, en principi sembla que no hi ha hagut víctimes mortals. Sergio Delgado, sos director de Protecció Civil, bon dia.
Hola, bon dia.
Oriol Puig, director del Servei Meteorològic de Catalunya, bon dia. Síndic d'Aran, Carlos Barrera, bon dia.
Hola, bon dia.
I alcalde de Viella, Àlex Moga, bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Delgado, sos director de Protecció Civil, quina és la situació a hores d'ara?
Bé, la situació, per el que coneixem, i molt bàsicament també a través del propi territori, doncs és que es va normalitzant poc a poc, s'han anat restablint subministraments i serveis bàsics, electricitat, gas, i doncs, tot i que encara queden algunes afectacions en el tema elèctric, sobretot Naut Aran, uns 1.200 abonats sense llum, que al llarg de la nit hem vist que s'ha estabilitzat ja a última hora de tarda aquests cabals, i que esperem doncs, que al llarg del dia es vagin normalitzant, i el que anirem observant en una missió general del territori és que aquests cabals es van desplaçant cap a latituds més al sud, però evidentment amb un règim, amb un comportament molt diferent, perquè no és el comportament de la vessant atlàntica de la Garona, de la vessant nord a l'Aran, i per tant doncs, amb més capacitat doncs, d'anar observant com evolucionen. Pensem doncs, que cap a la Pobla Segur, per exemple, aquesta nit, doncs, l'alcalde ens comunicava que evacuava 25 persones al pont de Claverol preventivament, però són unes condicions diferents. En general, veiem que tot, doncs, esperem que es vagi normalitzant.
Per tant, avui molt millor que ahir, eh?
Sí, esperem que sí. Si no hi ha un canvi sobtat en algunes condicions, sí.
Quantes persones hi ha desallotjades, senyor Delgado?
Aproximadament unes 300. Es manté el número que, doncs, la xifra que comunicàvem ahir. Sempre hi ha una certa incertesa perquè hi ha gent doncs, que va a casa de famílies directament i no queda en el registre, evidentment, però una xifra a l'entorn de 300 persones.
De què estem més a prop? D'evacuar més gent o de fer tornar els desallotjats a casa?
Jo crec que ara tenim la reunió de seguiment del Consell Assessor, doncs estem més a prop de poder tornar, de finalitzar aquesta recomanació i de poder tornar. Tot i que nosaltres sempre diem que el retorn a la normalitat, una vegada alterada la normalitat per una condició de risc, és millor fer-lo pausadament, com d'alguna forma hem acordat per aquesta nit.
Ahir aconsellaven a la població que no sortís de casa. Avui també? I quins consells els agradaria que els arribés a la gent que, de la zona?
Jo crec que la gent de la zona, nosaltres destacàvem ahir, a banda del gran seny i saber l'adaptació al medi, coneixen perfectament el comportament del riu del seu territori, i per tant doncs, crec que es va demostrar mantenir les actituds del dia d'ahir, però sobretot a la gent que té segona residència, la gent que té previst algun desplaçament al territori, alguna mobilitat, doncs esperar unes hores d'alguna forma a veure que la situació està normalitzada. Jo entenc que hi ha molta gent que pot tenir la necessitat, la voluntat d'anar a veure com està la seva segona residència, les seves propietats, doncs esperar una mica unes hores que al llarg del matí la situació es vagi normalitzant i al final del dia o demà doncs podem tenir una situació absolutament normal.
Oriol Puig, director del Servei Meteorològic de Catalunya, la Mònica Usart ens deia que la previsió per avui és que tot anirà a la baixa. El pitjor, doncs, ja ha passat? Tenim problemes amb l'Oriol Puig, de seguida el recuperarem el so del telèfon del director del Servei de Meteorologia de Catalunya, però tenim en línia el síndic d'Aran, el senyor Carlos Barrera. Ahir ens deia si continuava plovent seria catastròfic. Síndic, ha continuat plovent? La situació és catastròfica o té la sensació de que avui estem molt millor que ahir?
Oh, avui estem molt millor que ahir perquè tenim un cel blau a la Vall d'Aran que l'estàvem enyorant, de veritat en trobàvem a faltar. I mira que només feia escassament 48 hores de que el dilluns teníem temperatura a prop de 30 graus, però ahir va ser absolutament desastrós. I bé, ara és el que estava comentant, no hem de tornar a la normalitat.
Perdó, deia?
No, que comentava que ara l'important és intentar tornar a la normalitat.
És a dir, que el pitjor ja ha passat, síndic, aparentment?
Sí, segur que ha passat, perquè jo ja fa estona que estic voltant pel riu Garona, veient les afectacions, sobretot el cas de Viella, tot el que és la zona urbana de Viella. Jo crec que el nivell ha disminuït amb més d'un metre, pot ser un metre i mig, el cabal de l'aigua, i continuem tenint problemes al pont amb la carretera nacional, però segur que el resoldrem.
Alcalde de Viella, Àlex Moga, com està avui?
Bueno, comparteixo l'opinió que ha dit el síndic, que tenim un dia meravellós que al mateix temps ens fa paral·lelament tristos, no? Avui és el moment de veure com ha quedat tot, però comparteixo amb el síndic, hem pogut parlar abans i, bueno, ha disminuït el cabal del riu. El pont del riu Garona és en el que estem treballant amb màquines d'una manera més important i intentant restablir la zona industrial de la part baixa de Via, la zona industrial de Migeran, per tal de poder almenys que aquella gent que es veu afectada fins al poble de Bossós pugui retornar a casa seva avui mateix.
Parlàvem ahir un parell de vegades, alcalde, i la veritat és que veia unes perspectives molt negatives. Realment, 24 hores gairebé després del que parlàvem, com ha canviat la situació, no?
Bueno, negatives perquè els danys són quantiosos, perquè hi ha hagut famílies que han perdut el seu patrimoni, perquè hi ha uns elements arquitectònics que els hem perdut, perquè quan veus a la població desolada no tens que tindre aquesta empatia i la tens i et fiques trist. El que passa que tenim un caràcter, i em sembla que el síndic ho compartirà, tenim un caràcter valent, ambiciós, i avui és el dia després i per tant avui comencem a treballar amb la màxima il·lusió, amb el compromís de que ficarem tots els materials i tots els recursos que tinguem a la nostra disposició per, en un espai breu de temps, puguem, si es pot dir, retornar a la tranquil·litat després d'aquesta catàstrofe. No?
Li pregunto a tots dos, tant a l'alcalde i després al síndic, és la mateixa pregunta. Les lleres estaven prou netes?
Mira, jo solament ficaré un exemple que li vaig comunicar al síndic l'any 2011. Nosaltres, quan vam entrar al govern municipal al juny del 2011, de les primeres coses que vam fer va ser netejar les lleteres del riu Garona. Per aquesta acció vam ser sancionats amb 6.000 euros per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. I a partir d'aquest moment, jo sempre, i ho compartim amb el síndic en cada conversa que tenim, entre la protecció i l'equilibri de l'aprofitament, ningú més que els habitants i els que fan territori saben com tenen que estar els rius i el patrimoni natural que ens envolta. Jo crec que és el moment de fer una reflexió que entre les mesures proteccionistes que existeixen i l'aprofitament natural que en puguem fer del nostre patrimoni, cal fer una reflexió per saber i deixar a les administracions locals un marge de maniobra per poder fer del territori un territori sostenible i al mateix temps responsable. Més que ningú nosaltres n'hem estat al llarg de la història i més que ningú nosaltres en serem per cuidar el nostre país. No?
Síndic?
Perfecte, és que aquesta conversa, ara me'n reia una mica perquè va bé també deixar una mica de pressió, eh? Aquesta conversa amb l'amic Àlex Moga, amb l'alcalde de Viella, l'hem tingut centenars de vegades i ahir, precisament, amb un sopar d'aquests de plat combinat molt ràpid, que al final no va ser pràcticament ni sopar, vaig poder mantindre la primera reunió amb el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, que va estar aquí a la Vall d'Aran, i li vaig fer aquesta reflexió absolutament perquè és que la tenim tan interioritzada que és la nostra realitat. I aleshores ja va començar la qüestió de dir, no, si és que nosaltres a tot el que és la llera del riu, escolta'm, encantats que estigui el més net possible. Ara heu de convèncer després també a Medi Ambient, perquè Medi Ambient és el que ens acaba posant problemes. I vaig dir, mira, president, això ho aclarirem aviat. Amb vosaltres, Confederació, farem un protocol d'actuació i de tractament del Garona a la...
Sí, s'ha tallat la línia amb l'alcalde, amb el síndic, no amb l'alcalde, que espero que sigui aquí, alcalde.
Sí, sóc aquí.
Val. Només una última pregunta, perquè sé que d'aquí uns moments arribarà també el conseller d'Interior, però creu que s'hauria pogut actuar, en general, amb una millor previsió?
Mira, nosaltres el divendres el síndic em va trucar i em va dir, escolta, tenim que donar la fase de prealerta perquè sabíem el caudal, que estava, el Garona estava amb un caudal del 80% de la seva capacitat. Vam ficar a la disposició de la ciutadania tot tipus d'informació en el que s'estableix en el protocol de fase de prealerta. Vam tindre tot el cap de setmana bon temps, el dilluns vam fer la Festa Nacional de l'Aran i just a la tarda, a les 8 del vespre, va començar a ploure. Nosaltres vam fer tot allò que teníem que fer protocolàriament parlant. El problema és que hi ha hagut factors que són gairebé imprevisibles. El primer és que caigui 80 litres per metre quadrat en un espai reduït de temps, que són 3 hores. Que això es junti amb unes temperatures del cap de setmana i del dilluns extremadament altes, i que tot això se junti amb unes grans nevades que hi ha hagut a l'hivern, que provoqui un deixar accelerat. Tot això es va confluenciar i tot això ens ha provocat el que ens ha provocat. Jo crec que totes les mesures que vam ficar sempre van ser amb l'objectiu prioritari de no tindre danys personals. I sempre això, i podem estar orgullosos de que així ha estat. Els danys materials es poguessin haver reduït i minimitzat. Mira, jo ja no... Aquesta pregunta és difícil, no? Perquè a tot el passat a vegades és fàcil parlar. El que sí que sabem és la situació que tenim ara, que no hi ha hagut danys personals, i això a mi m'alegra personal i enormement, i a partir d'ara mirem el futur. El passat ja forma part de la nostra història, i ara és el moment de ficar-se a treballar, agafar la camisa, fotre-se manga curta i començar-hi tothom.
Alcalde Villa, només una última pregunta. Hi ha molta gent de diferents llocs del país que segurament tenien previst passar la revetlla de Sant Joan precisament a Viella. Li pregunto, i per acabar, i molt ràpidament, encara hi ha temps, estem parlant, som dimecres, dimecres, per tant, tal com s'aixeca avui el dia, les previsions eren molt lamentables ahir, en canvi són molt positives avui, el cel és blau a Viella, escolti'm, paciència, no?
Avui comencem l'operació de neteja, en el moment que la zona industrial de Mitjana avui quede completament ja restablerta, començarem a tindre ja quasi plena normalitat, i avui tot l'Ajuntament ha començat a treballar, i a partir d'aquí a netejar, hi ha màquines ja que han començat a treballar aquest matí, tot el servei municipal està treballant en la neteja, i aquelles zones més malmeses poden ser objecte de fotografia, d'experiència, però sobretot de prudència. Al mateix temps també ho demano, que sigui prudència. Hi ha zones que estan molt malmeses, per tant les acordonarem, però jo crec que passar el cap de setmana a l'Aran és una experiència única, i d'aquesta manera també convido a tothom a que no tingui por, que l'Aran està preparada per restablir la normalitat en un espai curt de temps. I, escolta, tot el que vulgui vindre a la Vall d'Aran serà benvingut, i amb alegria, i donant la màxima qualitat del servei com ho estem fent en els últims anys.
No sap com ens alegrem, alcalde, d'aquestes informacions i d'aquest optimisme. Ara, deixin que em quedi amb aquesta frase que comentava tant vostè com el síndic, que des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre els van sancionar amb 6.000 euros per netejar la llera dels rius. Alguna això cosa no funciona, escolti'm.
Això és una pena, això és una pena.
Alcalde, parlem més tard, moltes gràcies.
A vostès, bon dia.
Gràcies, bon dia. Síndic, continua amb nosaltres. Un parell de preguntes per acabar. Estudiant demanar que se'ls declari zona catastròfica, síndic? Ah, no el tenim, el síndic, perdó, disculpes. Sí que tenim, en canvi, Oriol Puig, el director del Servei Meteorològic. Deia, al començament li preguntava, que la Mònica Usar deia que la previsió per avui és que tot anirà a la baixa, a Viella un cel clar, a gairebé tot l'Aran. El pitjor ja ha passat, per tant, senyor Puig?
Bé, el pitjor ha passat, el que passa que també hem de ser, podríem dir, realistes, i tenim 2 dies amb alguna tarda en què pot caure algun petit xafaguet no molt important, i divendres sembla que pot haver-hi una situació no tan complicada com la d'ahir, abans d'ahir, però sí preocupant. Per tant, doncs, el temps en aquest cas no ens dona espai per relaxar-nos.
No, però tenint en compte el que se'ns deia ahir al migdia, les previsions han millorat molt, no?
Sí, perquè nosaltres ja vam avisar el diumenge a la tarda, i vam fer un preavís per la situació aquesta que estava prevista, i ja ens vam coordinar amb Protecció Civil per tal doncs, que estiguessin atents a aquesta situació meteorològica, que recordo que des del 7 de novembre de l'any 82 no havia plogut tant aquí a la Vall d'Aran. Per tant, estem parlant d'un fet excepcional, un període de retorn de 30 anys ja és un període realment important, no? Però, repeteixo, les situacions que nosaltres ahir teníem previstes al matí ens pintaven una tarda força complexa, com va ser, per exemple, a altres llocs de Catalunya. En aquest cas, tota la franja oest del país, no oblidem que a part de Viella, doncs, també a la pedregada que havia les Planes de Lleida va ser important, o, per exemple, una dada minutal de Falset, que van caure en un minut 5 litres per metre quadrat, que és, per exemple, una pluja de tipus torrencialíssima. No? Però, repeteixo, la situació que nosaltres tenim prevista per parir al matí no se'ns va... No, gràcies a Déu no va acabar de complir-se, perquè estàvem avisant que en mitja hora podien caure 20 litres per metre quadrat una altra vegada a la catastròfica. No? El fet addicional d'aquests 120 litres que havien caigut fins a les dues del migdia i el que s'esperava que atacara la tarda.
Senyor Oriol Puig, director del Servei Meteorològic de Catalunya, moltes gràcies i bon dia també.
Moltes gràcies, bon dia.
I una última pregunta per Sergio Delgado. Parlava ara el síndic fa uns moments i m'agradaria que ho confirmés. La millor notícia, indiscutiblement, és que no hi ha hagut cap víctima mortal. Es confirma això, eh?
Sí, és una dada positiva. En aquest sentit, no hi ha pèrdues de vides humanes, no hi ha danys personals. Sí, si em permet molt ràpidament fer un apunt, crec que és important destacar, en la línia del que parlàvem de la competència del món local, dels ajuntaments, dels consells comarcals, del Consell General, des de divendres anem coordinats amb aquesta detecció que el propi Consell General ens posa en coneixement de l'increment de la Garona, anem fent conjuntament, coordinadament, aquest seguiment, i quan de matinada aquestes pluges doncs a 80-100 litres excepcionals que d'alguna forma no les teníem doncs certament previstes amb claretat, el que podem és reaccionar amb el món local, passar-los la informació de com estan evolucionant els cabals, els desguassaments de Tavascan, de Borén, molt excepcionals, i anar treballant conjuntament. Penso que és molt important aquest paper del món local, molt coneixedor del seu territori, i penso que és important destacar-lo i agrair-lo també.
Li agraeixo també la seva presència com a sotsdirector de Protecció Civil. Senyor Delgado, bon dia i molta sort.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
És un quart i tres minuts de nou, hem volgut obrir aquest informatiu, aquests apunts de les 8, amb quatre visions diferents. Estem parlant del sotsdirector de Protecció Civil, amb el director del Servei Meteorològic de Catalunya, amb el síndic d'Aran i amb l'alcalde de Viella. Tots quatre protagonistes, els grans protagonistes d'aquestes últimes hores, i seguirem treballant amb el tema a través del que ens explicaven tant l'alcalde de Viella com el síndic d'Aran, que és aquesta multa que des del Servei Hidrològic de l'Ebre se'ls hi va col·locar, se'ls hi va imposar de 6.000 euros per haver netejat any ja, el 2011, a les llenes dels rius. Els van censurar amb 6.000 euros que van haver de pagar i així estem. Doncs continuem treballant amb aquest tema, aviam si podem parlar en el decurs d'aquest matí amb el conseller d'Interior, Ramon Espadaler. Anem a saber més dades des de la zona. I tenim en Xavi Ferrer. Xavi.
Sí, com bé dèieu, aquí a Viella s'ha obert ja totalment el dia, un cel blau i assolellat, però tot i això el riu Garona continua desbordat. Això sí, també ho hem de dir, amb un cabal que a poc va disminuint, és lleugerament inferior al d'ahir a la nit. Tot i això, el punt més crític continua sent aquí al pont de la Nacional 230, on, tal com deia l'alcalde de Viella, les retroescaladores estan traient terra i roques per evitar que s'hi faci un efecte presa i provoqui més destrosses. També a la zona industrial de Mitjaran segueix inundada, però també s'hi està treballant per evitar mals majors, s'hi estan construint dics de contenció de terra per evitar doncs més destrosses, i la Nacional 230 en aquest punt continua desapareguda, però la previsió és que tot plegat vagi tendint a la normalitat en les properes hores. El riu Nere també continua sense desbordar-se, que en aquest sentit també s'està tendint a la normalitat, i com dèieu també els evacuats, els 300 evacuats de la Vall d'Aran, avui també es preveu que puguin tornar a casa, mentre això sí, persisteixen els problemes de subministrament de llum, gas i aigua potable.
Gràcies, Xavi. Tornem més tard. Avui, molt curiós, llevat del diari El País, la resta de diaris que s'ha dit ara a Madrid, no hi ha ni rastre a la portada de les inundacions a l'Aran. En canvi, a Catalunya, totes, amb unes fotografies, algunes d'elles garrifoses. Per exemple, a La Vanguardia es cull la imatge de la Garona baixant amenaçadorament el seu pas per Tredòs, sense aturador, titula. El periòdico és per Viella, on l'aigua s'endú els cotxes, desbordada. El Punt Avui titula El Límit, amb una foto terrible de les restes d'un pont trinxat a Salardú, que també és portada al diari Ara. El País, com dèiem, és l'únic dels diaris de Madrid que treuen imatges de l'Aran a portada, en aquest cas una imatge d'Arties amb un pont semidestruït. Primeres crítiques també a l'arquitectura hídrica de l'Aran. El catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prat, escriu al periòdico que quan escriu aquest text la Garona està a 20 centímetres de desbordar-se perquè li han posat parets per protegir construccions que estan en zones inundables. Les carreteres es van construir sense tenir en compte les crescudes dels rius i els ponts no tenen la llum suficient. La crescuda de l'Ebre ha obligat a tancar la navegació també al tram català del riu, tot i que no ha provocat inundacions. Els embassaments de Riba-roja i Mequinensa mantenen obertes les comportes per poder encabir amb seguretat l'avinguda d'aigua procedents del desgel riu amunt i de les últimes pluges. Tota l'aigua que ha caigut, especialment en forma de tempesta al Segrià, les Garrigues i l'Urgell, ha provocat alguns danys al camp, especialment a la poma i la pera i a la collita de cereals, que ja estava a punt. Des d'Unió de Pagesos calculen que la zona afectada pot superar les 25.000 hectàrees i en funció de la comarca es pot haver fet malbé entre el 30 i el 90% de la producció. Escoltem el comentari que tot plegat hi posa el redactor en cap de La Vanguardia i col·laborador del Món RAC1, Enric Sierra.
Els que som del Maresme sabem que s'ha de tenir molt de respecte a les riuades i que rieres i rials s'han de mantenir nets per evitar destrosses quan les avingudes d'aigua arrosseguen pedres, troncs i altres materials. Això sabem bé els veïns i sobretot els alcaldes que demanen insistentment a les administracions que els ajudin a fer neteja. Tot això ve a tomb de la queixa pública que va formular ahir el síndic d'Aran quan demanava, enmig de l'aiguat més important que han viscut en dècades, més sensibilitat a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Però el que clama al cel és el que anit va explicar l'alcalde de Viella al programa La Nit a RAC1 sobre la multa de 6.000 euros que li va posar aquesta confederació per netejar la Garona després que els de la Che no li fessin cas. Segurament la coincidència d'un gran desglàs i una intensa pluja trigarà a repetir-se, però la majoria dels ponts que ahir es van trencar haguessin resistit amb les lleres netes d'arbres i troncs que van fer de presa fatal. Prenguem bona nota.
A partir de l'agost, més coses, s'apugen els impostos per comprar un pis de segona mà. La Generalitat passa del 8 al 10% la taxa de transmissions patrimonials. Espera recaptar així uns 150 milions d'euros més l'any. Aquest 2013 calcula que ja n'ingressarà 50. A la pràctica això vol dir que per un pis de 180.000 euros caldrà pagar 3.600 euros més d'impostos, que s'acobri. Aquesta taxa també grava altres immobles de segona mà, com els pàrquings, terrenys, solars o finques. Amb aquesta pujada, Catalunya se situa entre les comunitats que més cobren per aquest concepte. Vaja, per tots els conceptes. Per tots, Catalunya és el país que paga més impostos. Mare de Déu. El conseller Mascolell argumenta que si equiparen aquest impost amb l'IVA, que es paga per comprar pisos de primera mà.
S'ha posat en línia amb l'impost del valor afegit per no distorsionar el mercat de primera mà i el mercat de segona mà. El dia que el govern central rebaixi, si rebaixa l'IVA per l'habitatge nou, nosaltres anirem amb la mateixa direcció.
El govern manté les rebaixes per aquest impost per a les famílies nombroses, els joves fins a 32 anys, les persones amb discapacitats, que paguen un 5%, i per la compra de pisos de protecció oficial, que es paga un 7%. Aquesta reforma està inclosa en el pacte Convergència i Unió Esquerra. En aquest cas, el govern català ha tirat pel dret, però les altres mesures fiscals que preveu l'acord, com l'impost de successions, no seguiran el mateix camí. Tenen previst incloure'ls als pressupostos i debatre-ho al Parlament. Escoltem el comentari que signa ara l'economista periodista La Vanguardia i col·laborador del Món a RAC1, Jordi Goula.
Una Generalitat escanyada per la crisi, castigada per l'injust comportament redistributiu de Madrid i pressionada per les demandes d'Esquerra, anuncia una puja de la taxa de transmissions patrimonials del 8 al 10%, que afectarà sobretot a les compravendes d'habitatges de segona mà. En temps de crisi, una pujada d'impostos no pot ser mai una bona notícia, i molt menys en un mercat tan tocat com aquest. És més, veient el minso volum recaptatori esperat de la decisió, un té tendència a pensar que s'ha fet més per tranquil·litzar els companys de viatge en el Parlament que per iniciar una inflexió de plantejaments tributaris. Però si no és així, i estem a l'inici d'aquesta hipotètica inflexió, aleshores sí que em preocuparia i molt, perquè l'impost que Esquerra té entre cella i cella és el de successions. I aquí sí que toparíem amb un problema important, el desmarcar-nos de la majoria de comunitats i afavorint la fuga de patrimonis cap a altres territoris. A més, sense un canvi global del sistema tributari, cosa que ara i aquí és impossible, els rics, a qui se suposa es vol castigar, no pagarien ni un euro més, ja que tenen els diners ben blindats. En definitiva, una mala notícia en uns moments on sembla que el panorama econòmic es vol aclarir.
Hi ha hagut una ràpida reacció del president de la COE a la pujada d'impostos de la Generalitat. Segons Joan Rossell, l'únic que provoca són més entrebancs a la recuperació econòmica, però va anar més enllà i ahir va demanar a Mariano Rajoy que liquidi les grans diferències dels impostos autonòmics. Per cert, 24 hores després de la ficada de pota, marxa enrere i estranyes disculpes del responsable de relacions laborals de la COE per haver criticat, ho recordareu, que es puguin donar fins a 4 dies de permís per la mort d'un familiar de primer grau. Les disculpes de José de la Cabada són, però, d'aquella manera.
Muchas disculpas por la hipersensibilidad que hay en algunos temas, pero no tengo mucho más que decir. Lo único que a algunos se lean el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 37, se lo tienen que leer. Y si hay alguna norma en Europa que sea similar, pues... Pero yo no quería herir la sensibilidad de nadie.
Anem a l'article 37 de l'Estatut dels Treballadors, que diu que els empleats tindran dret a un descans mínim setmanal acomodable per períodes de fins a 14 dies. Marca com a màxim 14 festius l'any, dona els 15 dies de festa per casar-se, 2 per naixement d'un fill, per la mort d'un parent i 4 dies si hi ha desplaçament, o sigui, que hi torna. El govern de Rajoy passa pel seu moment de més optimisme, asseguren que el pitjor ja ha passat i que l'economia comença a remuntar. El mateix Rajoy ho va dir ahir davant dels empresaris de la COE i va defensar, però, que, tot i els bons pronòstics, cal continuar amb les reformes.
Que hay motivos fundados para la esperanza. Que hay indicadores económicos que mejoran. Que la sociedad española, ustedes particularmente, están haciendo las cosas bien. Y que eso nos debe llevar al convencimiento a todos de que es posible superar esta situación.
També els ministres de Guindos i Montoro coincideixen aquest cop si en el pronòstic l'economia espanyola sortirà de la recessió abans del previst. Aquest segon trimestre la caiguda del PIB serà gairebé nula, pròxima al 0%. Per cert que Moncloa ha convocat avui els mitjans per explicar la reforma de les administracions públiques, una de les més ambicioses del govern de Rajoy, abans que es presenti públicament a les 12. Però, sorpresa, s'han exclòs gairebé tots els mitjans catalans. Sí que hi serà La Vanguardia i El Periódico, però n'hem quedat exclosos tant RAC1 com Catalunya Ràdio, El Punt Avui, L'Ara i també 8TV i TV3. Els socialistes s'han tornat a despenjar del procés sobiranista i no signaran el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Es despengen de la convocatòria que ha fet Artur Mas a partits, institucions i 25 entitats de la societat civil dimecres que ve al Parlament per activar-lo. Els socialistes fins ara havien fet el ronso i ahir van confirmar definitivament que no els esperin. Ho va anunciar el portaveu, Maurici Lucena, que va justificar la decisió perquè consideren que el projecte no és neutral.
Corre un risc de radicalització perquè al final això serà més una plataforma independentista que de defensa pel dret a decidir, perquè només hem d'escoltar totes les organitzacions i persones que l'estan defensant.
El PP i Ciutadans tampoc no hi volen anar i també, com el PSC, no veuen bé que es convoqui la Constitució del Pacte Nacional al Parlament. Pel portaveu del govern, Francesc Homs, els socialistes catalans hauran de buscar una bona excusa per fallar. Ho va dir el programa 8 al dia de 8 TV.
Bueno, ells estan amb la seva opció, hi haurà entitats de tota mena i condició, jo li he fet notar avui en el senyor Navarro. Escolti, el Partit Socialista, hi ha una cosa que segur que no pot dir, hi ha una cosa que segur que no pot dir, que és que això serà un aquelarre independentista, perquè això no ho pot dir.
José Luis Rodríguez Zapatero, mentrestant, creu que la reforma de la Constitució no és pas urgent, l'expresident espanyol fica el dit a l'ull del projecte Rubalcaba i considera que ara això no toca.
Por tanto, reforma de la Constitución, sí, pero el consenso es difícil y digamos que las soluciones que aporte esa reforma de la Constitución no hay que pensar que pudieran ser milagrosas. No pienso que sea la gran urgencia. Creo que sin duda alguna la gran urgencia es la tasa de paro que tenemos.
Mentrestant, Pere Navarro es va reunir ahir amb el president del PSOE i d'Andalusia, José Antonio Griñán, per buscar complicitats en el debat intern del PSOE. Us ho avança RAC1, Lluís Llach tancarà el concert per la llibertat el 29 de juny al Camp Nou amb aquesta cançó.
Som aquí, tossudament alçats, proclamant el nom del temps.
És Tossudament alçats, un dels temes que sentirem de l'últim disc que va publicar el cantautor de Verges l'any 2006. De moment s'han venut ja del concert més de 70.000 entrades. La nova tongada de localitats, unes 30.000, es van posar a la venda dilluns i tot i que es van comprant a bon ritme, no hi ha l'allau de peticions dels primers dies. En un comunicat, Òmnium diu que és conscient que a part de les entrades no tenen visibilitat, però fa una crida a omplir absolutament el Camp Nou. Coincidint amb el concert, també es farà una recollida massiva d'aliments i una mostra d'entitats sobiranistes al voltant del Camp Nou. I la notícia optimista amb l'Heroi Merlin és pel retorn econòmic que té el Festival Castell de Peralada, que genera 12 milions d'euros i dona feina a 300 persones. L'organització ha calculat l'impacte econòmic de l'any passat just abans de la pujada de l'IVA i destaca que el públic deixa petja perquè es queda a dormir i gasta al territori més de 300 euros per cap de mitjana. Girona, Bàrbara Julba.
Els 21.000 assistents de l'edició passada van generar necessitats com ara l'allotjament o el transport. Entrades a banda, l'estudi concreta que van fer una despesa mitjana de més de 300 euros i una estada de més de 2 dies a la zona. L'autor de l'informe, Félix Losada, subratlla la posició privilegiada de Peralada respecte a altres festivals europeus i n'explica el motiu.
Atrayendo un perfil de audiencia con alto nivel adquisitivo que genera un alto gasto asociado con motivo de su estancia con un precio de la localidad en torno a los 90 euros.
Per cada euro invertit, el festival va generar més de 3 de retorn. El certamen també va suposar ocupació, la majoria a Catalunya, en el sector de l'hostaleria i en el comerç minorista.
A l'Heroi Merlin volem fer un homenatge a l'Anna que s'ha atrevit a pintar casa seva ella mateixa. Per tu, Anna, hem posat la pintura Luxens a només 19,95 €. Vine a la teva botiga l'Heroi Merlin a Badalona, La Maquinista, Tarragona, Sabadell o Sant Boi de Llobregat i que no et pari res.
L'Heroi Merlin dona vida a les teves idees.
I als esports hi haurà setè i definitiu partit de la final de la NBA. Aquesta matinada Miami ha superat San Antonio 103-100 després d'una pròrroga. Els Spurs han tingut a tocar el títol, ja que han dominat durant gran part del partit i a menys de 30 segons pel final guanyaven de 5. Però dos triples de Miami, l'última a 4 segons del final, han forçat la pròrroga i la posterior victòria local. Amb aquest resultat, la final queda empatada a 3 i el títol es decidirà la matinada de dijous a divendres també a Miami. I no deixem el bàsquet perquè avui sabrem el campió de la Lliga Endesa. A les 10 de la nit, Madrid i Barça s'enfronten en el cinquè i definitiu partit de la final. El tècnic blaugrana Xavi Pasqual mantindrà la incògnita de Joan Carles Navarro fins a l'últim moment. L'altre plat fort del dia serà dues hores abans, el play-off d'ascens a primera divisió. A les 8, el Girona rebrà l'Almeria a l'anada de l'última eliminatòria per l'ascens. El tècnic gironí Rubi veu l'eliminatòria igualada i no creu que l'Almeria sigui el gran favorit.
Jo crec que aquestes alçades és un 50%, i ho dic així perquè penso que el Girona a dia d'avui pot estar a l'alçada de l'Almeria, sapient que ells són un gran equip, però jo els vull treure una mica el protagonisme a favorits perquè a dia d'avui el Girona jo crec que està força bé i pot competir contra l'Almeria de tu a tu.
Montilivi acomiadarà la temporada amb un altre ple absolut. Des d'ahir ja no queden entrades per un partit que no ha estat exempt de polèmica per la gestió de les entrades que n'ha fet el club. Recordem que el Girona va decidir alliberar tots els seients de l'estadi donant la mateixa oportunitat a abonats que a no abonats, cosa que va provocar llargues cues i que alguns dels abonats es quedessin sense. El president del club, Joaquim Boades, reconeixia l'error i demanava disculpes i comprensió a l'afició.
Qualsevol que me pogués escoltar ara farà doncs 9 mesos veuria doncs que realment això és quelcom que nosaltres no havíem ni previst i per tant doncs ens sap greu doncs haver pues fruit de la inexperiència del que sigui en l'organització d'un partit en tan poc temps doncs haver potser doncs ferit susceptibilitats, no? Però en qualsevol cas doncs demanar disculpes a aquesta gent i que sobretot estiguin per animar l'equip i que els, a la zona que els hagi tocat espero que els hi vagi bé i que en tot cas no que no sigui això un fruit de la discòrdia.
Aquest superdimecres el seguirem intensament a la sintonia de RAC1 a les 7 primer toc de butxaca i a partir de 7:45 Girona-Almeria i a posteriorment a les 10 el Madrid-Barça de bàsquet. Per cert, avui tot el protagonisme als diaris se l'endú Thiago Alcántara en ple debat sobre la seva continuïtat al Barça. Ahir va marcar un hat-trick a la final de l'Europeu Sub-21 i va conduir la selecció espanyola cap al títol. L'equip de Julen Lopetegui va guanyar per 4-2 a Itàlia amb la participació de 3 jugadors del Barça més, Montoya, Tello i Marc Bartra. Repassem ara la resta d'actualitat en format més breu, on Joan Lluís García, Míriam Ballbé i els esports amb l'Albert Ferran.
El govern del Brasil enviarà reforços policials a les seus de la Copa Confederacions davant les protestes que s'estenen per tots els punts del país. Aquesta matinada n'hi ha hagut novament i en les últimes hores, fins i tot, la selecció de futbol brasilera ha donat suport a les manifestacions. Davant la pressió ciutadana, per cert, almenys 6 ciutats han anunciat que rebaixaran el preu del transport públic.
La policia ha detingut a l'Argentina una dona i el seu fill pel cas de la dona morta fa 9 anys i que la setmana passada van trobar enterrada a Lloret de Mar dins d'un bidó de ciment, acusant la dona fugada d'homicidi i estafa i el seu fill només d'estafa. També han detingut l'aleshores propietari de la finca.
El presumpte parricida de Còrdoba, José Bretón, nega haver matat els seus dos fills. Ja hi va declarar davant del jutge, va assegurar que els estimava amb bogeria i que seria incapaç de fer-los mal. En va parlar sempre en present, com si encara fossin vius. Avui, tercer dia de judici a Còrdoba, declararà la seva exdona.
Metges de Catalunya denuncia que el temps d'espera per operar-se en alguns hospitals públics és 4 vegades més gran del que preveu la llei. Segons el sindicat, les retallades han fet créixer el temps d'espera per les 14 operacions garantides que en principi s'han de fer en 6 mesos.
I la resta dels esports en Repsol.
Carles Puyol se sotmetrà aquest matí a una intervenció quirúrgica en què se li extraurà un quis de Baker que té el genoll dret. L'operació el mantindrà entre 3 i 4 setmanes de baixa. I a la Copa Confederacions avui es disputa la segona jornada del grup A. A les 9 del vespre, Brasil-Mèxic. A les 12 de la nit, Itàlia-Japó.
Hola, com va? Soc aquella platja que encara no coneixes. Però, com veuràs, no parlo ni polinesi, ni hawaià, ni anglès amb accent australià. Per què? Perquè estic al teu mateix país. Però, és clar, com que encara no m'has descobert, no saps que la meva aigua també és cristal·lina, que la meva sorra és blanca i que estic aquí al costat? Vinga, busca la guia Repsol, troba-hi la platja que més t'agradi i vine a gaudir.
Encara et queda molt per conèixer del lloc que ja coneixes. Guia Repsol 2013.
I acabem els apunts. Avui a les 11 hi posarem música. De fet, hi posareu vosaltres música. Volem conèixer les vostres cançons de revetlla. Quina cançó ha de sonar sí o sí la vostra nit de Sant Joan? Quin tema no pot faltar a les vostres nits de festa? SMS al 25588, paraula món, la cançó de revetlla que proposeu i nom i cognoms. I atenció, perquè entre tots els missatges rebuts sortejarem una primera samarreta de la segona equipació del Barça 2013-2014, la de la bandera que amb les quatre barres. Quina és la vostra cançó de revetlla? 25588, paraula món, la cançó de Rebella, Nom i Cognoms. Una segona equipació del Barça 2013-2014 se l'endurà avui, abans de les 12 del migdia, algun oient del món a RAC1. Parlant de la samarreta del Barça amb la bandera catalana de Nike, la botiga del Camp Nou obrirà a les 11 d'aquesta nit per vendre les primeres unitats de la segona samarreta. Les primeres 2013 portaran número de sèrie i, per tant, seran models únics. D'aquestes, el Barça només en vendrà una per client.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.